Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la primera pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
La vida als pobles petits pot ser molt creativa. Avui volem parlar d'un projecte que justament dona reconeixement als projectes musicals establerts a l'entorn rural i posa suposa un impuls per la detecció del talent. En parlem avui amb l'Agnès Fort, que ella és directora del festival Itinera. Molt bon dia, Agnès.
Bon dia.
Estem parlant d'una iniciativa que va de la mà també de la Fundació La Caixa, però abans volem parlar primer del festival. Aquest festival Itinera, que es celebrarà de l'1 de juny al 31 d'octubre, per tant, agafa tot l'estiu. Què és el que podrem veure en aquest festival? Què és el que s'ha vist? Perquè ja porta diverses edicions funcionant, no?
Exacte. Aquesta és la quarta edició del festival Itinera. Va néixer l'any 2021, ha anat creixent, edició rere edició. Crec que van començar amb una cinquantena de concerts el primer any com una cosa, més aviat com una prova, no? Una prova pilot, i l'any passat vam fer vora de 200 concerts. Com bé deies, és un festival llarg, no? És de l'1 de juny al 31 d'octubre, i llavors tenim, com que hi ha tants micropobles, l'any passat crec que van ser uns 150, perquè hi ha pobles que agafen un concert o que n'agafen més, no? I n'hi ha tants que llavors, bueno, és un festival llarg, no només agafa l'estiu, sinó que agafa aquest final, setembre i octubre, que també són èpoques
molt
boniques,
bones,
sí,
també, per programar. A vegades fins i tot més maques encara,
més maques que l'estiu,
sí, perquè la calor apreta.
I llavors l'objectiu del festival, on hi ha dos, diguéssim, que és visibilitzar els micropobles, no només amb els propis concerts, sinó amb tot el que fem, doncs, a través dels mitjans de comunicació, que és visibilitzar també els micropobles, no? O sigui, promoure, música no comercial, perquè el que programem és jazz, blues, soul, gospel, músiques tradicionals, no sé, música llatina, música francesa, que tenim una noia que toca fados, o sigui, és música no comercial. La música comercial entenem que ja té el seu
camí, molt marcat, camí, molt,
exacte,
fàcil, a vegades.
Sí, més visibilitat,
exacte,
no? I per altra banda, doncs, donar veu i donar llum, color i música als micropobles de Catalunya.
Una iniciativa que va néixer ja amb en Mercè el Marata, i que continua, parlàvem de que el festival és la seva quarta edició,
sí,
i ara a més podem incorporar aquesta part del festival que pretén això, donar veu en aquests nou músics. Com es fa? Com funciona aquesta iniciativa, sí, que ara feu conjuntament amb la Fundació La Caixa?
Exacte, aquesta quarta edició, aquest projecte incorporat amb la Fundació La Caixa, en el que des del dia 18 de març fins al 10 de maig els músics de micropobles poden inscriure's en aquesta crida, aquesta convocatòria que hem fet. Es poden inscriure a través de la pàgina web, que és festivalitinera.cat/convocatòria. Allà trobaran les bases de participació d'aquest festival i d'aquesta convocatòria. Llavors busquem el talent dels micropobles. Poden ser propostes musicals des d'un membre fins a quatre, però un d'ells ha d'estar empadronat, o sigui, com a mínim, un d'ells ha d'estar empadronat en un micropoble.
Creieu que tindreu moltes respostes? M'imagino que
tenint,
sí, perquè nosaltres,
sí,
també ho anem descobrint a poc a mesura que anem portant nous talents també aquí a l'emissora. I hi ha cada vegada més gent que des dels pobles desperta molta creativitat. De fet, sí, així començàvem també l'entrevista, que els pobles petits cada vegada acaben acumulant talent.
Sí.
I aquest talent és el que preteneu descobrir a través d'aquesta convocatòria?
Exacte. Sí, és com, entenc que és com que tanquem el cicle, no? Primer hem aterrat en els propis micropobles i ara busquem, no?
Dins.
Com, exacte, filant una mica més prim, què hi ha, no? Quin talent hi ha. I l'altre dia, no me'n recordo un tema que m'explicava, dic, bueno, intentarem fer-los córrer, no? Fer-los passejar pel territori. Clar, no els portaré al poble del costat, la idea és, perquè clar, perdó, no acabat d'explicar, en seleccionarem 10, aquesta és la intenció, i aquests 10 seleccionats els oferirem, ens comprometem a donar-los 4 concerts a cadascun al llarg de l'edició d'enguany del festival. sí que és veritat que van sortint propostes. Justament ahir parlàvem amb el noi aquest de, que ha convertit un estudi en Joan Balcells, que ha convertit una granja, no sé si era de gallines, amb un estudi d'enregistrament, no? I és un noi dels Torns, que és micropoble, que els micropobles es consideren que són els que tenen fins a 1.000 habitants, i em deia, bueno, doncs vaig haver de tornar, i al final doncs, m'he organitzat això, i això ha sortit superbé, i, bueno, i va passejant gent per allà, no?
Clar, és que probablement sigui una bona alternativa, no? Instal·lar-te en un poble petit, que en una gran ciutat probablement aquest espai no el tindries, no. Aquesta tranquil·litat tampoc la tindries, i aquests preus tampoc els tindries.
Tampoc. I a més, també hi ha el... Jo, a més, també canto, tot i que no canto molt en el festival perquè hi ha prou feina programant.
Tens organitzant, no?
Exacte. Però sí que intento fer un parell de concerts en cada edició. De fet, en Marcel em va programar ja en la primera edició i em va fer molta il·lusió perquè, a més, era època encara amb
mascareta.
El públic anava amb mascareta. I realment són uns concerts que... Jo crido als músics que mirin aquesta convocatòria perquè són concerts super especials. O sigui, jo que sóc de Barcelona, tot i que ja no hi visc, fer concerts en un micropoble és molt divertit, és...
I a més normalment en un entorn tan natural que t'abraça encara més, no? Que
és, sí, l'altre dia
molt més autèntic.
Un regidor em deia: "Escolta, bueno, és que el concert el farem en una era." No? En pla, dic, bueno, és igual, els músics ja compten que poden tenir escenari o no, o sigui, electricitat en necessitem, segur que algun concert s'ha fet en acústic, si s'ha pogut, en plan, doncs més, no? són aforaments que igual, són concerts que igual hi van 20, 30, 40 persones, doncs és...
No? Petit format,
si es posa
clar.
A prop del músic
clar, no
i
res.
Canta una mica fora o toca una mica fora, ja ho sentiran, no?
Clar.
I clar, em deia això, doncs en un era, no? Doncs en un era, on sigui,
on
no?
Sigui,
que serà fantàstic, serà divertidíssim.
És evident que fins al 10 de maig poden presentar això. Convocatòria, poden entrar a alguna pàgina web on trobar tota la informació.
Sí, és aquesta, el festivalitinera.cat/convocatòria, allà hi ha les bases legals de la convocatòria, com participar, com hi ha un mateix formulari, forms que hi entres des de la pàgina web, es demana doncs, documentació, links de vídeos en directe, bla, 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 ja ho veuran en allò, i llavors el 10 de maig s'acaba i el 3 de juny anunciem els guanyadors.
Estarem pendents també, però qui tingui ganes també de saber ja alguna cosa, de si hi ha algun grup tancat per aquest itinera,
sí.
Pot mirar també,
també
en
sí,
podem
sí,
anunciar
sí,
algun,
sí,
ja,
sí.
Què és el que es podrà sentir?
Mira,
ara t'he agafat una mica així.
Sí, m'has agafat així perquè, bueno, el juny, mira, estic tancant un concert amb en Joan Chamorro i l'Èlia Bastida, l'1 de juny diria que és a Cervià de Ter. Oh, diria que sí. Si no, en una setmana aproximadament ja sortiran els primers concerts que tenim tancats, ja es poden mirar. En tenim alguns com fora d'agenda, però a partir de l'1 de juny ja hi ha concerts.
Clar, és que és el que estàvem dient, eh? Això és de l'1 de juny al 31 d'octubre en aquests micropobles, que són pobles ben petitons però carregats de creativitat i que no només en tenen ells sinó que en rebran aquests dies perquè hi haurà aquest creuament de sí. Creativitat musical que serà apassionant d'anar-hi a veure i escolta'm, encara que no hi visquis en allà evidentment és moment de moure's per aquests pobles
i
passar uns dies de tranquil·litat, de natura, de ruralisme a més amb música. Agnès Fort, moltíssimes gràcies
i
que vagi molt bé aquest festival itinerant.
Moltes gràcies, fins la propera.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Marc Balcells, molt bon dia.
Molt bon dia, com anem, Noemí?
Mira, molt contenta perquè tinc ganes de conèixer i descobrir amb tu una òpera que m'has dit que les nits més fosques te les ha traduït amb alegria.
Escolta, bueno, no, és una òpera molt trista. El que m'ha fet és plorar moltíssim.
Però m'has dit que t'ha anat molt bé per l'esprit.
Bueno, sí, clar, això, perquè buides. Però què t'anava a dir? Ah, la gent es pensava, estic aquí amb una depressió
no,
o alguna cosa. Però la música fa això, ens cura, i això ens fa molt contents. El que passa és que a vegades ens cura a través d'històries molt, molt, molt tristes, com és el cas que escoltarem avui, perquè us porto una òpera absolutament meravellosa, carregada d'anècdotes en la seva composició, com és aquesta que sona, que és La Porgy and Bess d'en Gershwin. Gran òpera, on es debat? Això és un musical, això és una òpera? No, això és una òpera, i s'ha acabat.
Sí,
a
veure,
que ho posa, i ja està, i tant dubte. Me
sí, sí.
El tema és que en Gershwin era un gran compositor de musicals. Quan ell decideix compondre aquesta òpera, ja porta 22 musicals.
Clar.
I què va passar?
Es nota, no?
Sí, 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 ho veureu, però a més té una cosa preciosa aquesta òpera, i ja l'avanço, que és que té molt blues i molt jazz. I ara direm el perquè. El tema és que com que ell portava ja tants musicals composats, el New York Times va dir, calla, fracassarà. I només us dic que van fer una porra sobre el tema de com aniria l'estrena de l'òpera i van portar dues persones a cobrir l'event. Un que s'encarregava de la secció d'apostes esportives, però de tot es pot apostar, i l'altre que era el de cultura. Imagina't. Això s'estrena l'any 1935. A Europa, fixa't tu on es va estrenar. Es va estrenar a una Dinamarca ocupada pels nazis ja en la Segona Guerra Mundial i no es van adonar de la temàtica, perquè és una òpera que retrata la població afroamericana més pobra d'un carreró, d'una zona de Charleston, a Carolina del Sud, que es diu Catfish Row, a la dècada dels 30. Doncs ells no es van enterar que l'òpera anava d'això, i van passar 22 representacions i llavors la van cancel·lar. Però per quin motiu? Compte, eh? O sigui, és que realment, primer van dir, l'argument és poc nazi, i si es mira l'informe...
És poc nazi, eh? Imagina't com han canviat les
coses. No, no, poca broma. Escolta el que diré ara, eh? Si es mira l'informe de la censura, diu que és una òpera de jueus negres que fan crits tribals.
Jueus negres que fan crits tribals.
És a dir, tot junt és un despropòsit com tot el que té a veure amb aquella colla, però bueno, en fi, ja
afortunadament havien passat ja 22
funcions. És a dir, que els danesos la van poder veure 22 cops fins que van venir els altres.
Déu-n'hi-do, per això, eh? Bueno, que sí?
No podien època... estar per tot. Estan una mica despistats. I després una altra cosa. Va ser la primera òpera que va haver-hi una cooperació. Deixa'm-ho redir. Va ser la primera òpera americana que es va veure a Rússia a l'any 1955, en plena Guerra Freda, a Leningrad. I poca broma, va ser tal l'esdeveniment que el va cobrir el Truman Capote.
Ah?
Imagina't, és a dir, que això era un esdeveniment por todo l'alto.
Sí, sí, sí.
Per cert, quan la companyia va arribar allà, li van preguntar al seu guia, escolti, què, com creu que anirà això? I va dir, no pateix ningú, que ja està escrit a la crítica i hem posat que tot és molt bo. Coses
molt
també d'aquest comunisme del 55. Exacte, o sigui, que bé. En qualsevol cas, avui parlarem de la primera òpera americana que va ser un gran èxit. És a dir, és considerada la primera gran òpera americana. I això que dèiem, el que és més interessant, com que és una òpera ja del 35, és això, que com que és una òpera que vol retratar ambients molt populars, ho fa servint-se de música molt popular, com que retrata aquests ambients afroamericans d'un barri molt pobret, doncs el que fa és això, no? Blues, jazz, etc. I és molt bonic perquè ja Gershwin el que utilitza és aquest punt d'orgull de la música popular. I per tant, doncs el que fa és això, amb aquest orgull retrata aquesta realitat del sud afroamericà. I és una història tristíssima. La història, en el fons, és com un pobre home, el Porgy, el que fa un pobre home, perquè a més és un pidolaire i és un senyor que està amb cadira de rodes, el que fa és salvar o intentar salvar la vida a la Bess, l'altre protagonista de la història, de, poca broma, el seu proxeneta i el camell del barri.
Caram.
És a dir, com això, els gestos de la gent que en contra intenta fer ajudar al màxim els altres, eh? És a dir, tenint-ho tot en contra. I escolta, hem escoltat aquesta introducció, anem a escoltar, perquè només comença l'òpera i ja ve l'ària més famosa de l'òpera, que tots coneixereu, perquè és el famós Summertime.
Clar, jo la feia una peça de jazz, aquesta.
Doncs no. I ara, que algú em negui que això és una òpera.
Sí, sí.
Cantat, en plan, perfectament, és a dir, plena orquestració.
Sí, sí, sí.
Per favor, és quina meravella.
Meravellosa.
És absolutament... Saps què representa que està passant aquí?
Què?
És una... Ara no em surt. És una... Oh, una cançó per a dormir els nens, Armstrong.
Una nana.
Una nana, sí, bueno, no sé si sí, nana és una cançó de bressol.
De bressol, ah, exacte. Sí, senyor.
Doncs és això el Summertime.
Ah,
mira tu, mira tu, mira
bonica,
tu.
Que bonica, que dolça.
Doncs a l'acte la cosa es dispararà molt ràpid perquè tot girarà, veureu que és una òpera molt negra en el sentit que hi ha molta delinqüència i hi ha molt crim. El tema és que el Crown, el famós proxeneta de l'Aves, està jugant a les cartes i quan ja només queda ell i un altre, mata a l'altre. I escolta, clar, ha de fugir i li diu a l'Aves que escolta, que es busqui la vida, que ell ara no pot estar allà. Clar, tot el barri sap el que ha passat, tot el barri li dona l'esquena i l'únic que li dirà vine a dormir en aquesta caseta que tinc que són quatre planxes i un sostre de cartró és el pobre Porgy, que és, com dèiem, aquest pidolaire que va amb cadira de rodes i que és el que s'apiada i s'enamora de la pobra Bess, que és una pobra víctima absolutament de les circumstàncies. I així saltem al segon acte, on el que escoltarem és a la pobra Serena, que plora per la mort del seu marit Robbins a mans del Crown, que ja està fugit, i escoltarem aquesta ària que es diu My Man's Gone Now. El que no podem fer és només una òpera que sigui de tristor en tristor, i llavors el que hem de fer és també trobar l'alegria en les coses quotidianes, fins i tot en els llocs on el racisme o la pobresa està colpejant més fort. Recordem, Carolina del Sud, a la dècada dels 30, i escoltarem la gran ària de Porgy, si més no la més coneguda, que és la famosa I got plenty or nothing, que és la seva filosofia de vida. Escolta, no tinc res, però tot i així sóc molt feliç. Escolteu-la perquè és també una gran peça molt coneguda. Possiblement no la ubicàveu en aquesta òpera, però sí del repertori.
Clar, té un punt que sí que és veritat que et fa pensar en un musical, no?
Puc entendre-ho.
Però, evidentment...
S'ha discutit molt, perquè s'ha fet també a Broadway.
Puja una escala,
és a dir,
sí,
que jo entenc que hi ha aquesta barreja de què ha passat aquí i Gershwin ve de la tradició que ve, és el que dèiem, porta 22 musicals a la seva esquena, però en qualsevol cas és que jo ho trobo tan terriblement operístic.
Ai, sí.
És a dir...
Sigui com sigui, és fantàstic.
Totalment, totalment, totalment. Bé, bueno, ara anem a parlar de dues morts i us explicaré el perquè important d'aquestes dues morts. Però abans, escoltem l'únic fragment ja que ens queda d'alegria, perquè ara ja ens fiquem en la tristor més abjecta. És el moment en què Porgy i Bess s'enamoren perquè se n'adonen que realment són l'un com l'altre i que tots dos poden fer front a tot el que, se'ls hi encari. Escoltem aquest duo d'amor.
Preciosa.
Això és una àrea d'amor, sí o no?
Sí.
Hombre, ja, en qualsevol cas. Escolteu, anirem ja de cara cap a l'últim acte, on ja us dic que és allò trist del llueve sobre mojado, mai millor dit perquè arriba un huracà que ho devasta tot, però a més és que hi ha una parella que està en el riu i allò, aquells dos pobres moren. La que mora és precisament la Clara, que era la primera que estava cantant-li el Summertime a aquest pobre nen. Aquest pobre nen que s'ha quedat sense pare i sense mare i diuen, bueno, doncs li donarem el nen a la vés perquè el cuidi, per allò de que ens hem d'ajudar entre tots, no? També a la vegada en Porgy matarà el Crown, el proxeneta de la vés, i anirà a presó. Quan ell torna, després de passar uns dies a presó, torna relativament amb diners perquè ell és molt bo jugant a daus i torna ric pel que seria els estàndards del barri, ajuda molta gent i diu, escolta, i ara escoltarem aquesta àrea. On està la Bess? Perquè el que veig és que aquest nadó que hauria d'estar cuidant la Bess, doncs ara l'està cuidant un altre. Què ha passat aquí? Ara ens n'enterarem. Anem a escoltar aquesta àrea abans. I care what she say, I care what she done. Clar, no ho oblidem. S'havíem promès amor en el sentit de dir, ostres, no aquesta cosa així de Lucia di Lammermoor, de jo juro davant a Déu que prometo amor etern i tal, i si cal faré vessar sang, sinó aquesta cosa de...
Compromís.
Bueno,
sí,
d'aquesta cosa de tots dos podem ensortir-nos-en junts
sí, sí,
de tota aquesta misèria. I clar, ara se n'adona que la Bes no hi és. I us preguntareu tots, on és?
On és?
Doncs se n'ha anat amb el camell, amb l'Sporting Life, que li porta dient tota l'òpera, marxem a Nova York, marxem a Nova York, allà tindrem més oportunitats. I superada una mica...
Per les circumstàncies.
Doncs, ha marxat amb l'Sporting Life. Caxis. I vosaltres aquí diríeu, i com acaba l'òpera? Doncs l'òpera acaba, que el Porgui, cadira de rodes inclosa, amb tota la seva misèria, se'n va darrere d'ella perquè la vol recuperar i perquè la vol salvar de la mala influència d'un traficant de drogues i diu, no, no, jo m'he promès a ella...
Aquí l'heroi és l'antiheroi una mica, eh? Està fantàstic.
És meravellós, no em diguis que no.
Sí,
doncs
sí.
És una òpera que, mira tu, deixa't estar... que me l'estimo molt, eh? Això que havíem dit ara, de Lucies i tal, i de grans promeses i de bel canto. És una òpera que retrata el que és la vida. Encara ara, que por em fa pensar quants Porguis i Bes existeixen avui en dia a Amèrica, amb una Amèrica que pinta
Amèrica
tot.
Amèrica i ja no tant Amèrica.
No, totalment d'acord, però bueno, ja posats, sí, fem-nos patriotes, ja que en Gershwin vol aquesta cosa de retratar l'Amèrica del Sud amb aquest jazz, amb aquest blues, amb aquesta summertime, amb aquest I got plenty of nothing. Doncs acabem així, amb aquesta esperança de que entre tots, si ens ajudem, la cosa va millor.
Amics de l'òpera, la podríem recuperar aquesta, eh? Aquí ho deixem, oi?
Deixem-ho, que ens agradaria algun teatre que està allà a la Rambla.
Exacte.
Que és molt bonic i anem.
Escolta,
molt i ens agrada
si
molt.
O si cal anem a on sigui, eh? A Sabadell,
ah, sí,
a Lleida,
sí, sí,
que també em porten
no,
de...
sí,
òperes. Però
fem-la. Fem-la.
Fem-la.
Fem-la, la volem anar a veure.
Marc, que vagi molt bé.
Acabem, una abraçada.
La primera pedra.
S'acosta ja Sant Jordi, no volem que ens agafi desprevinguts, per això tenim avui a la Cristina Feliu, ella és editora de Vindy Books i Cossetània. Cristina, bon dia.
Bon dia.
I volem ja començar a agafar idees, però per totes les edats, i per tant hem de tenir molt en compte també els petits, i a vegades comencem a remenar llibres, però anem una mica perduts. Volem que ens recomanés algun títol dels vostres, dels últims que heu tret aquí a la vostra editorial.
Estupendo, doncs us recomanaré les nostres novetats, si us sembla.
I tant.
I comencem una mica pels més petits.
Perfecte.
Doncs
els més petitons de la casa, a quines edats ens referiríem?
Ens referiríem a partir de 2 o 3 anyets. Jo sempre recomano, si fem lectura compartida, és a dir, com que en són molt petits i no saben llegir, doncs, doncs per llegir plegats. I si són més grandets i comencen a llegir una mica a partir de 6 anys, doncs ja el podran llegir, perquè és un àlbum il·lustrat, és a dir, un llibre de gran format amb moltes il·lustracions i no gaire text, que es titula En Cactus.
En Cactus.
En Cactus és una història molt simpàtica i divertida que l'han creat la Noemí Fernández i la Sara Gómez, i l'ha il·lustrat en Robert García. I és una història que parla d'un cactus que viu en un parc, i el pobre es sent molt sol perquè ningú el va veure, i ell està convençut que ningú el va veure perquè té un munt d'espines i que són culpa de les seves espines. I fins que un dia, un matí, de cop i volta es lleva i es troba una flor enorme que li ha sortit al capdamunt del seu cap, i es converteix en l'estrella del parc. Però, com molt sabem, les flors dels cactus no duren gaire.
No, tenen una vida curta.
Tenen una vida curta. I el dia següent el nostre cactus es troba un cop més sense la seva flor. És una història divertida, tendra, que parla de trobar el cantó bo de les coses que no ens agraden tant, perquè no us diré com acaba el conte, però us diré que en Cactus aprèn i descobreix que les seves espines serveixen per moltes coses. I inclús farà més d'un amic.
Fantàstic, doncs ens sembla molt, molt oportuna aquesta recomanació en Cactus, que, com dèiem, és un llibre il·lustrat i seria pels més petits.
Sí.
Seguim en aquesta franja d'edat o ens anem una miqueta més
amunt? Ens anem una miqueta més amunt i us presento una novetat de la gran Roser Capdevila, l'autora de les grans conegudes de les nostres tres bessones. I dic una novetat perquè, efectivament, és una novetat. La Roser actualment no pot il·lustrar, però el que presentem ara és un llibre que es titula Ai, ai, els meus cabells, que parla dels seus cabells rinxolats. I és un llibre que ella va publicar als anys 90, però aquí a Catalunya i a Espanya no es va publicar mai.
Ah, caram.
Es va publicar a França.
A més, t'he de dir que la imatge que hi ha a la portada recorda una mica ella, eh?
És ella.
És ella, és ella.
És ella mirant-se al mirall.
Al mirall.
Perquè ella de petita, bé, va decidir... Ella, si tots la teniu en ment, té els cabells molt, molt, molt rinxolats.
Sí, 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 sí.
I els té així de rinxolats des de ben petita. I a ella no li agradaven gens aquells cabells. I va haver-hi un moment que va decidir declarar la guerra als cabells rinxolats, com diu dins del llibre. I aleshores s'empesca un munt d'idees i trucs per convertir els seus cabells arrissats en cabells llisos. Però bé, al final decideix que és millor aliar-se amb els seus cabells.
Que no pas lluitar-hi.
Que no pas lluitar-hi.
Perquè és una lluita perduda, eh?
Total. I és un llibre per una mica més grandets, jo crec que més cap a 6 o 7 anys, i per tota aquella gent que té el cabell arrissat i el voldria tenir, o totes aquelles que el tenen llis i el voldrien tenir arrissat.
Exacte, exacte.
Perquè és ben bé que no estem contents mai amb el que tenim.
Ah, jo crec que ens ha passat a tots, eh? Els que tenim els cabells més llisos els volíem arrissats i a l'inrevés. Ai, 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 els meus cabells, de la Roser Capdevila. És aquesta segona recomanació des de Vindy Books. I anem per la tercera.
I anem a per la tercera, que aquí ja anem directament a, jo crec, un llibre per llegir en família. Un llibre que és per adults, clarament, perquè ara us explicaré per què, que es titula La nena que volia dibuixar. És un llibre que es va publicar fa 6 anys per l'editorial Angla, Angla Editorial, per primera vegada, i és un llibre que recull totes les vivències de la Roser Capdevila quan ella era petita. Ella, la Roser, fa un diari cada dia. Si l'escolteu a les entrevistes, ella ho explica. Fa un diari cada dia a mà de tot allò que li ha passat aquell dia. Doncs aquest llibre és una recuperació dels seus records d'infància. Per tant, és un llibre que parla d'una infància de postguerra, d'una infància dura, d'una Barcelona on passaven molt de fred perquè no hi havia calefacció, on jugaven molt al carrer. I és un llibre molt bonic per compartir amb família, per llegir avis i nets, pares i fills i tiets i tots junts. Es titula així, La nena que volia dibuixar, els meus petits records de postguerra.
Que
és una delícia del llibre.
Ho ha de ser. A més, tornem a tenir a la gran Roser Capdevila al capdavant, per tant, ens agrada molt aquesta recomanació, que, com deia, serà un llibre familiar, anirà passant de mans
en
mans.
Sí, des de Vindy estem recuperant tota l'obra de la Roser, perquè creiem que, més enllà de les tres bessones, és una de les grans il·lustradores del país, i estem recuperant tota l'obra que no ha estat aquí publicada, o que ha estat publicada en antigament ja estava perduda, i que va més enllà de la creació de les tres persones, que són meravelloses, però que la Roser és molt gran, molt més que les tres persones.
Va molt més enllà, sí senyor. I ara, si estàvem parlant tota l'estona de Vindy Books, anem a Cossetània,
sí.
Un llibre molt adequat pensant en el dia de Sant Jordi.
Sí, a Cossetània és un segell que ens dediquem molt a tractar tot el que és tradició catalana, i aquest any hem decidit fer una llegenda de Sant Jordi, però diferent. Perquè no parla de la llegenda de Sant Jordi, parla de Sant Jordi, del mite de Sant Jordi i dels seus orígens. És a dir, des de que Sant Jordi va néixer, en una època on hi havia els romans, i fins que ell va morir, es va crear el mite, es va crear el sant i es va crear el que és el mite de Sant Jordi. Com allò va anar evolucionant? Com es va crear una festa de la Rosa, com a principis del segle XIX va continuar evolucionant i més enllà es va crear la festa de Sant Jordi, és a dir, tot el que hi ha al voltant del que avui en dia coneixem com el mite de Sant Jordi i la festa de Sant Jordi. I tot això creat amb còmic, molt senzill, molt didàctic, molt divertit, il·lustrat, per nens d'aproximadament uns 6 o 7 anys, com sempre, o més petits, si ho volen llegir acompanyats, creat per la Gina Samba i per la il·lustradora Cucho.
I que anava a dir, has dit ara per aquestes edats, però jo crec que molts adults ens descobrirà també coses que no sabíem.
Sí, sí, si volem veure aquí un resum ràpid i amb 10 minutets fer-nos la idea de què és el mite de Sant Jordi i per què avui en dia sortim a celebrar el Sant Jordi, estupendo, és un repàs ràpid i divertit.
Doncs aquesta seria la recomanació des de Cossetània. El títol, me'l recordes, Cristina?
La llegenda de Sant Jordi Als orígens.
Als orígens, exacte. Doncs també molt adequat de cara a aquests dies en els que tots volem sorprendre algú amb bones lectures, que sempre són una molt bona companyia. Cristina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El més conegut i recordat 14 d'abril és el de 1931, quan, després d'unes eleccions, Francesc Macià proclama la República Catalana en el marc de la Federació de Repúbliques Ibèriques. Una situació que no pot aguantar quan també proclamen la Segona República Espanyola. Els delegats del govern provisional espanyol negocien amb Macià el canvi de República Catalana per la institució de la Generalitat de Catalunya. Aquell dia a la ràdio de 1931 s'hi escoltava Cab Calloway i la Cotton Club Orchestra amb aquesta Minnie the Moocher.
Folks, now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho!
Howdy, howdy, ho!
Howdy, howdy, howdy,
howdy, howdy,
tota una història fantàstica cantada per mig món de l'època. El 1931, l'Orfeó Català estrenava el Cant del Poble, un encàrrec del conseller Ventura Gasol, que signaven Amadeu Vives i Josep Maria de Sagarra. El Cant del Poble presentat com a possible nou himne de Catalunya, que no va prosperar amb aquesta denominació. De l'Arxiu Sonor de la Ràdio de la Universitat Autònoma, avui escollim precisament l'inici del discurs de Francesc Macià proclamant la República Catalana.
Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. En fer aquesta proclamació amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida.
Una República Catalana que la República Espanyola no va acceptar, havent de negociar la institució de la Generalitat de Catalunya.
Avui parlem de ciència, concretament parlem de salut sexual i volem comentar conceptes com la idea errònia que té la majoria de gent sobre el funcionament de la píndola del dia després. En volem parlar amb la Montse Vallet, que ella està estudiant a Oxford el seu doctorat, concretament de salut reproductiva, és llicenciada en Ciències Biomèdiques. Molt bon dia, Montse.
Bon dia.
Contents de tenir-te aquí, que sé que has fet un petit parèntesi, eh? Has marxat d'Oxford per venir a Barcelona.
Sí, sí, bueno, així aprofito, vinc a casa, veig a la família, els amics.
I des d'aquí, des de la planta 15, també et fas una idea de com és la ciutat quan estàs vivint fora, no?
Sí, sí, sí.
Doncs, escolta'm, tenim moltes ganes de parlar d'aquest tema. Tu, a més, estàs a xarxes. Qui vulgui també pot entrar a mirar totes les coses que ella publica a Reprociència, que estàs tant a TikTok com a Insta, i avui anàvem a parlar de la pastilla del dia després. Perquè es calcula, abans ho estàvem mirant, que un 30-40% de les dones en edat fèrtil ha hagut d'utilitzar aquesta píndola. Explica'ns primer què és aquesta píndola, què fa, la del dia després.
La del dia després, la veritat és que la majoria de gent no sap ben bé què funciona, però el que fa realment és que evita o retarda l'ovulació. Molta gent es pensa que el que fa és evita la fertilització, és a dir, que evita que l'espermatozou i l'òvul fecundin, o que evita que l'embrió ja fecundat implanti dins de l'endometri. Però això és erroni. L'únic que fa és que evita l'ovulació. Per tant, quin és el problema realment més gran? Que, com que la gent no coneix realment com funciona, la pots acabar utilitzant malament. Perquè si tu ja has ovulat i després prens la píldora, no sabes de res, perquè no pots evitar alguna cosa que ja ha passat.
Clar. Per tant, hauria de ser molt ràpid i per això es diu també que les, durant les 24 hores primeres és com més efectiva.
Sí, exacte. L'has de prendre principalment a les primeres 24 hores després de tenir relacions sexuals sense protecció, però te la pots prendre fins a 120 hores més tard. Uh-huh. Per tant, si han passat les 24 hores i encara no te l'has pres, no passa res, te la pots prendre igualment, no serà igual d'efectiva, però encara pots tenir sort
i evitar les conseqüències. Per tant, en aquí també és important pensar en que és la pastilla del dia després i no abortiva.
Sí.
Aquí hi ha una variant que, sobretot per la part ètica, la part de, més de consciència, pot tranquil·litzar més algú, saber que és una píndola que no és abortiva.
Exacte, és molt diferent el concepte d'evitar que es produeixi un embaràs que finalitzar un embaràs. La píldora del dia després és un anticonceptiu d'emergència i tot el que és capaç de fer és evitar que l'òvul ovuli, per tant, evitar que l'òvul i l'espermatozou es trobin. Uh-huh. La píldora abortiva sí que el que fa és doncs, que un embrió que ja s'ha creat doncs, bueno, doncs l'acabis perdent.
Uh-huh. I tu m'estaves dient, he descobert que hi ha molts falsos mites d'aquesta píndola. Explica'ns una mica quins altres falsos mites també has trobat.
Sí, 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 doncs ho he estat preguntant a la meva família i als meus amics i la veritat és que hi ha moltíssims mites. Jo crec que el principal és que hi ha molta por sobre els efectes secundaris que potencialment pugui causar la píldora i res, només comentar que no ha de tenir efectes secundaris significatius. Els efectes secundaris que té són molt lleus, et pot provocar marejos o una miqueta de nàusees i potser un retard o un avançament del teu cicle menstrual, però res que hagi de ser gaire significatiu. Altres mites, per exemple, hi ha molta gent en general que es creu que la píldora el primer que fa és que fa que vingui una regla molt forta i molt
dolorosa, potent.
Sí, exacte, però no, si tu tens la regla després de prendre la píldora és una mica una casualitat, probablement l'hauries d'haver tingut igualment.
Abans parlàvem, i perdona la meva ignorància, però de les 24 hores després, que és quan et pots prendre aquesta píndola i és més efectiu, perquè evita l'ovulació. Aleshores, tu com saps si serà efectiva aquesta píndola o no? És a dir, has d'haver ovulat i has de ser conscient de quin procés de la menstruació estàs?
Clar, això és molt útil i ara amb les apps del mòbil que et mantenen un tracking del cicle menstrual et poden ajudar molt en això. Si tu vas a la teva aplicació, més o menys et dirà quan prediu que estaràs ovulant. Per tant, si veus que és possible que hagis ovulat abans o durant el temps que has tingut les relacions sexuals, probablement la píldora en aquell moment no serà efectiva.
Uh-huh. Per tant, ha de ser després de l'ovulació.
No, al contrari. Si tu, per exemple, avui tenim relacions sexuals sense protecció i avui ovulem, si jo em prenc la pastilla, ja no em serveix de res.
Clar.
Perquè la pastilla evita l'ovulació i jo no puc evitar algú que acaba de passar.
Uh-huh. Val. Doncs, clar, aquí està la precisió d'aquesta pastilla del dia després, que no sempre és efectiva i això també ho hem de tenir clar. Per tant, prendre's la pastilla no ho garantitza res, però que, en canvi, té poques conseqüències a efectes de salut per la dona.
Sí, exactament.
Aquestes serien les dues grans premisses. I que no és abortiva.
I que no és abortiva, exactament.
Mm-hmm. Montse, a més a més, la vida de l'espermatozou dins de la dona és d'uns dies. Per tant, en aquí també pren importància aquesta pastilla.
Sí, exactament. Els espermatozous poden sobreviure dins de l'úter de la dona fins a 6 dies, pel qual, si avui tinc relacions sexuals i d'aquí 2 dies jo ovularé, en aquell cas, si no em prenc la píldora, em puc quedar embarassada. Per això és molt important prendre's la píldora, sigui quin sigui el dia del cicle menstrual on haguem tingut relacions sexuals, per intentar enxampar aquest òvul i inhibir l'ovulació.
Exacte, i que aquest espermatozou no arribi a bon port.
Sí.
Es tractaria d'això. La píndola la podem trobar a farmàcies, cal recepta mèdica, és fàcil de trobar?
Sí, la píldola la podem trobar en farmàcies i hi ha dos tipus diferents de píldoles. Hi ha una que requereix recepta i l'altra no requereix recepta i costa uns entre 20 i 30 euros.
Doncs avui n'hem volgut parlar amb la Montse Vallet, que justament d'aquests temes n'hi ha moltíssims més que segur que ens venen al cap, que són dubtes i que segurament ella potser us els resol seguint-la a Reprociència, a més en català, i que està estudiant ara el doctorat. Te'n vas ara de seguida cap a Oxford? O
diumenge per la nit.
Molt bé. Doncs que tinguis molts bons dies aquí a Barcelona i seguirem la teva pista, et seguirem per xarxes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb ànima.
És evident que a casa nostra, si tenim llibres macos, bonics, que ens agraden i que a sobre ens donen informació de casa nostra i com fer-la millor, doncs tindrem una ànima ben cuidadeta.
I tant.
Queta Xampeny, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Noemí.
Són dies de parlar de llibres, per tant, fem-nos
comencem. Tradicionals llistats.
Sí, senyor, i volem saber, doncs això, llibres que tinguin relació amb casa o que simplement siguin bonics per tenir-los també, no?
I a més idees que poden servir per regalar a aquella persona que sàpigues que és un amant de casa seva, o si ets tu, doncs regalar-te-la tu mateix.
Exacte, sí senyor, no cal que ens el regalin, ho podem fer nosaltres mateixos.
Podem fer un autoregal.
Sempre, vull dir, no cal que sigui Sant Jordi. Regalar-se un llibre jo crec que està permès sempre.
Sí,
és
un regal d'aquests que a més cura l'ànima i et posa de bon humor i és una meravella.
Doncs a veure.
Doncs mira, doncs per elaborar aquest llistat de consells de llibres, he demanat idees a l'Aina Otero, que és directora editorial de l'editorial GG, una editorial especialitzada en cultura visual fundada a Barcelona l'any 1902 per Gustavo Gili, i li he demanat que ens ajudés a trobar aquests llibres que, a més de ser inspiradors per la llar, ja sigui pel seu contingut o bé perquè ens proposin activitats de coses per fer a la nostra llar, tipus, doncs això, do it yourself, i així, amb idees doncs, creatives, que serveixin també com a objectes bonics en si mateixos, o sigui, que siguin llibres bonics per dins i per fora.
Sí. Val? Que de fet, que a més, amb cases de decoració, botigues de decoració, tenen llibres a la venda
que
són llibres estètics.
Sí, que és com un objecte més de decoració.
De culte,
és cosificar una mica el llibre, però és que són tan bonics que no, i és el que hi ha.
Sí,
I jo m'agrada sempre tenir-ne doncs, les típiques tauletes de davant del sofà, no? O al costat, o molt a mà, i anar-los canviant, perquè així també és com un objecte d'aquests que no t'hi acabes d'acostumar i que vas veient com que a casa teva hi ha canvis, no?
Sí.
I tenir-los a mà doncs, fa que els ullegis, que els hi donis una volta
i que els redescobreixis.
Exacte. Mm-hmm. Doncs anem amb el llistat. Mira, d'entrada us proposo un llibre que n'hem parlat aquí en el programa i a més la Laia Bertran és amiga del programa.
Sí, tant.
Sketching Fashion.
Elles van venir a parlar-ne, sí. I que a més és molt estètic aquest.
Clar, és un llibre molt bonic, molt cridaner, molt estrident, amb un rosa allò super estrident i que fa aquest repàs per la història de la il·lustració de moda, que jo trobo que és bonic perquè és una disciplina artística que és poderosa, extravagant, no? Com plena de tendència, de tot, però a més és una gran desconeguda, no?
Sí.
I bueno, doncs aquest és un recorregut que explica tota la història d'aquesta disciplina i és preciosíssim de consultar i, de més, de veure-la allà sobre mateix de la taula, val? Un altre més en la línia de coses per fer. Ava Macramé, que el seu autor es diu Ikram Maimouni, no sé si ho dic ara bé, i que és un preciós manual per descobrir l'art ancestral del macramé, que també ens anima a fer projectes de decoració per casa nostra i conté 15 projectes diferents amb, sigui quin sigui el teu grau de coneixement de macramé, ja sigui doncs, principiant o ja més expert, trobeu diferents graus de dificultat amb aquests projectes. El macramé està super de moda, hi ha inclús l'Alicia Rosselló, que també és una altra amiga del programa.
Sí, fa tallers de macramé i són
fantàstics. Inclús tenia un projecte de recuperació d'aquest animal extingit, que és el mussol de macramé, que durant els anys 80...
Era una estrella
que estava a totes les cases
i
ara està en procés d'extinció i que segur que amb una mica d'esforç tots aconseguirem donar-li una altra vida. Doncs no sé si hi ha, en aquest cas, mussols al llibre, crec que no, però sí que podem fer murals, bueno, doncs, maceteros, no sé com es diu en català, suports de test que estan super de moda i que ens poden donar, doncs, això, activitats per fer ara la primavera, val? Seguim. La belleza de lo cotidiano, de Suetsu i Agani. M'estic posant uns noms d'autors que aquí com per patinar,
Sí, t'has posat especialment per acabar caient.
Es tracta d'un assaig per apreciar la bellesa de tot allò que ens envolta, però els objectes quotidians, que són aquests objectes que ni tan sols mai hi prestem atenció, no? Però que en canvi ens ho donen tot per fer-nos una vida més còmoda. I es tracta com de reivindicar aquests dissenys anònims, tipus uns llençols, una làmpara, una tetera, no? Objectes que són genials en la seva concepció, en el seu disseny, però que, com que estan allà tradicionalment, doncs ningú valora aquell disseny, no? És com aquesta mirada, també com que n'hem parlat altres vegades, com reposada, d'observar, de ser conscient que ens, no? Aquesta
que ens envolta,
vida, a poquet de la visió aquesta més japonesa, no? De la vida. I això, crec que és un llibre molt interessant, doncs, per tornar a redescobrir aquests objectes que prestem zero atenció i que, en canvi, ells ens aporten, doncs, comoditat a la vida. Uh-huh. Un altre llibre molt interessant, Vivir con color, de la Rebecca Atwork. Es tracta d'un manual bellíssim per aprendre a introduir el color a les nostres llars. Aquesta dissenyadora tèxtil ens proposa un viatge a través d'aquest apassionant món que també n'hem parlat moltes vegades al programa, que és el color, com entendre com els colors interactuen amb nosaltres i com fan funcionar, doncs, la nostra vida. I ens ajudarà molt, doncs, això, si tenim ganes d'emprendre canvis de color a casa nostra, que sabem que són inversions petites però super resultones. A més, en un llibre molt, molt bonic també, doncs, per tenir exposat, per remenar, per fullejar i per inspirar-nos. Mm-hmm. I acabem amb un altre llibre d'una persona de la casa, que és l'Òscar Dalmau, Barcelona Retro. L'Òscar Dalmau ens comparteix aquest llibre, Fragments de l'arquitectura i l'art de Barcelona de les dècades dels 50, 60 i 70, amb un punt de vista molt particular de la seva passió per l'arquitectura retro, no? I els elements retro en general. Veureu que, a més d'un llibre, és una mena de guia turística on l'Òscar Dalmau ens proposa itineraris per descobrir aquests tresors tan llegers amagats en façanes, porteries, escultures, murals, ceràmics de la ciutat, i és una manera de veure Barcelona absolutament desconeguda, perquè tots tenim com els grans, allò...
El modernisme, no?
El modernisme, exacte, ja fins d'aquí, vist de la sopa, no? I, en canvi, aquí trobareu, ja veureu, racons que lliures de turistes, o sigui que si teniu ganes de fer aquesta guia, i és molt divertit inclús per fer amb nens, tipus gincama, a veure qui troba el mural, a veure qui troba la firma d'aquest autor, saps? És una proposta molt, molt xula, i a més és un llibre preciosíssim per això, per fullejar,
sí, per tenir a sobre d'aquesta taula. I que faci companyia amb llocs que hi passes habitualment. Doncs sí, senyor, tenim Sketch in Fashion, Ava Macramé, La belleza del objeto cotidiano, Vivir con color i Barcelona Retro.
Sí, tots ells són de l'editorial GG, o sigui que és fàcil que els
localitzar-los, trobeu. Sí, segur que sí. Doncs, Queta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls. L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Tinc el somriure dibuixat a la boca, Joan Maria, sí. Morros, perquè ja em vas dir ahir...
Bon dia.
Que amb aquesta sèrie, mira, riuríem una mica, no?
És que està molt bé. I a veure, és que és una sèrie britànica, és molt curta, una temporada, 6 capítols de 25 minuts, per tant, amb 2 hores i mitja...
Te la veus
tota? Sí. I, no.
I riurem.
És seguit, eh? Perquè és que és molt bona.
Què? I em ve de gust veure-la, només. A més, és que passa que a vegades costa trobar una sèrie que sigui relaxada, que no t'hagis de trencar el cap, que...
Sí.
No? I interpreto que aquesta és una mica així, no? Allò sí. Per desconnectar.
Explica la història de dues germanes que viuen amb la seva mare. És una família absolutament disfuncional, però del tot, disfuncional del tot. I el que sí que has de fer és allò, seure i preparar-te per algunes escenes una miqueta, et diria que poc habituades de veure per televisió. Es diu Such Brave Girls.
Would you like me to take your clothes off?
No, thank you.
Would you like me to take my clothes off?
No, thank you. Mom, can you pick me up, please? I'm having a big feeling.
És que, a més, te les has d'imaginar, és a dir, i és absolutament condició indispensable veure-la en versió original. És aquesta, sí? Sí, sí que sí. A veure, la sèrie l'ha dirigida la Kate Sadler, que a més és la protagonista principal, la Josie, juntament amb la seva germana, la Billy, que és la seva germana a la vida real. Val? I el tercer personatge que entra, diguem-ne, en discòrdia és la Louise Brilli, que és la Deb, que és la mare. A veure, viuen totes a la mateixa casa, el pare se'n va anar fa 10 anys a comprar te i encara l'esperen.
A comprar te, per això, eh?
A comprar te, no, a comprar te.
Està bé, està bé.
I encara l'estan esperant les dues, i qualsevol cosa que et puguis arribar a imaginar de és dir, problemes evidentment de relacions entre les dues, la Josie més a més durant tota la sèrie, durant els 6 capítols fan servir molt la història dels seus intents de suïcidi, que han entrat en centres de rehabilitació, en centres psicològics, i això ho fan servir molt sovint. La Pili, que és la petita, diguem-ne que no acaba d'encaixar gaire bé la realitat del seu nòvio, que es pensa que demà mateix n'hi ha de casar-se, i la mare, que intenta superar els seus problemes econòmics trobant un senyor que s'ha quedat viudo, que és el Paul Beasley, que diguem-ne que està veient com està entrant en una mena de família on no s'aguanten absolutament res. Està molt bé. Està molt bé. Ai, és a dir, rius molt, tot i que hi ha algunes situacions que són una mica així com una miqueta més seriós, però és que rius molt. És a dir, quan se'n van d'excursió, quan expliquen, és a dir, amaguen que el pare se'n va anar a comprar te, és a dir, que no té ni idea, que va fotre el camp per deixar-les absolutament abandonades, i han d'explicar, i s'inventen una història així una mica sola marxa, que resulta que s'ha mort perquè és viuda, perquè d'aquesta manera podrà entrar millor la mare a casa del seu nou nòvio, perquè l'objectiu és que decideixi que se'n vagin a viure totes amb ella, i poder deixar aquella casa, poder deixar totes les seves...
És la salvació, aquest nòvio.
És la salvació, nòvio, sí. És a dir, les excuses que, per exemple, donen pel fet que els hi han embargat el cotxe, saps, allò és estar a l'ITV. Estar a l'ITV durant mesos seguits, perquè resulta que està el mecànic li va trobant diferents problemes. És a dir, tot és...
Un desastre.
Sí,
i tot és però... pel mateix. Totalment intencionat. Sí. Una relació
no,
és, amb segones.
Sí, i els diàlegs són espectaculars, és a dir, són molt bons. La relació de les dues germanes quan fan, per exemple, una prova per saber si la petita està embarassada, és una escena d'aquelles que no la veus i no t'acabes de...
A més, el sentit de l'humor britànic és bastant, sí, català, també, però sempre s'ha dit, però té una part...
Diguem-ne que les sèries britàniques aquí en els començaments de TV3, hi ha d'haver moltes sèries, segur que els que, diguem-ne que ja tenim una mica de trajectòria, els joves, de Young Ones, no, que en aquell moment joves, també hi havia una mena d'humor així, sí, com irreverent, que sí, allò que anaves com passant una miqueta, no? Diguem-ne que podria arribar a ser així a nivell ideològic
amb
una
modern,
cosa
amb
una
més
cosa,
actual,
ah, clar, sa, sí. No, aquí tot, és a dir, totes les històries que explica, hi ha capítols personals de la pròpia Sadler, fan, és que
Sí.
Tu acabes passant molt bé, sobretot aquest diàleg que veiem al començament, amb aquesta mena de nòvio que té, que també amb les explicacions que fan perquè ella no vol tenir relacions sexuals amb ell, són absolutament d'aquestes que no tenen pèrdua. I està Filmin.
A veure, torno a dir, és Such
Brave Girls. Filmin, penjada fa dues setmanes, una temporada, 6 capítols, 25 minuts cada una. Espectacular.
Va,
però aquesta és d'aquelles d'una tirada, senyor, una tirada absoluta.
Doncs fantàstic, ja et diré a veure què.
Sí.
Eh?
I què? El punt per les sèries de
romàntiques per Sant Jordi.
Sí.
Sí, doncs estaré contenta.
I pot haver...
I pot haver què? Sang i fetge o no? Romàntiques han dit. No?
Vaja.
Però... Tu volies portar sang i fetge?
No, però ah. I si
què?
Passa alguna
cosa? Ha de passar alguna cosa, no? Vols dir que sí, hi ha algun
decés?
Algun decés, bueno, va, sí, és un decés per llei de vida.
D'acord.
Que tant, molt...
Home, no estic pensant... No...
Molt de iaia, això.
Però són... Sí. Saps aquelles crius maques?
Val, doncs aquestes, sí, aquestes són les que volem. No?
Dues per la setmana que ve.
Vinga, va, doncs que vagi molt bé la setmana.
Igualment.
Adéu. Ai, Isabel.
Ai, noi.
Com m'agrada aquest tema per també. Començar la secció.
M'agrada molt aquesta sintonia.
Sí.
Si l'any que ve seguim, sí? Segueixo, segueixes, sí, que tu segur que segueixes, jo em sembla que no la canviaré.
No,
mira, saps què puc fer? Puc buscar-ne una que sigui, o sigui una versió d'aquesta una mica més actualitzada.
Ah, perfecte. A veure, ara potser t'has complicat la vida,
sí,
eh?
Sóc així de tonta,
sí,
jo.
Sí, no.
Mentida,
no,
que no reprengui. Com més gran, més borraca.
Tot res. Escolta'm, va, fiquem música.
Sí,
que aquesta
sí.
La tens preparadíssima.
Preparadíssima, les dues.
Perquè són suggerències de l'Spotify.
Exacte.
Unes que t'ho sorprenen i altres
que ja està.
Ja està.
Conegudíssima per tothom, per tu, per mi i per tota la gent que ens escolta.
I comencem, normalment comencem sempre amb una nova,
sí,
perquè ens agrada,
sí, exacte,
que ens descobreixis el què.
Què fem?
Què?
Fem un fem play,
no,
ja?
Sí,
doncs
sí,
vinga, fem play directe. Veient, oients, però els tinc a tots movent... Sabeu que estan movent, oients?
A veure.
Ho dic, eh? És igual, passa res.
No passa res.
Els malucs.
Mira el Dani.
Fan bé, eh? Fan bé, ho fan bé.
Has sorprès el Dani, també, eh?
Ja m'agrada.
I és difícil.
Bueno, ja m'agrada que us descobreixi, sí, temes i que us agradin.
I ens agrada molt aquest.
Doncs qui aquesta són? Noia es diu Jill Watson. Walton, perdó. El tema es diu Pay for the Pain. És pianista, productora californiana i cantautora.
Fora.
Només té 3 senzills. 3 temes. 3 cançons. I jo n'he triat una. Bueno, més que jo, me l'ha triat el senyor Spotify i ho ha fet molt bé.
Molt bé, molt
bé. Aquest és molt guapa.
Sí.
És guapa aquesta cançó, eh?
És molt guapa aquesta cançó.
Té un rotllàs, oi que sí? Tu guapo, sí, eh? Oi que sí?
Sí, que la, que moderna.
Sí, sí. Ai, mare de Déu, calla.
Ai. I bueno, anem a buscar el clàssic.
Home! Ah. Ai, quin clàssic.
Sí?
Uau! En soc molt fan.
Molt.
Moltíssim.
Anem molt enrere o què?
Bueno, una miqueta.
Sí?
Però ara fa temps que no fa res, eh? Però jo des d'aquí...
Sí, es diu,
jo el convoco, el convoco, son noi.
A veure, si
va, vinga, sorprèn-nos, fes un... Per favor, vine per Catalunya en concert o treu algun tema nou. Va, fem play,
sí,
fem un canvi,
sí,
radical.
Sí,
doncs
sí.
Vinga, fem-ho. Va, quines ganes. M'has entès, no, ara?
Sí.
Què ets a dir?
Has tocat el meu punt.
Sí, què ets a dir? Sí, ho sé, perquè a mi m'agrada molt i així que a tu també t'agrada. Què hem de dir de Jack Johnson?
Oh,
què hem de dir del tema tot. Good People? Que ho diu tot, ho engloba tot. És que és un cantautor de
bon
rock.
Rotllo, tan bon rotllo.
Molt. Surfista, perfecte. Poeta, perfecte. Cineasta, perfecte. Actor, perfecte.
I molt amic del doctor Stiglitz, saps?
Exacte. Sí. Deu dormir bé, també, aquest noi.
Segur.
Així està ell, també.
No, està
estupendo.
Està estupendo. A més, es veu que és molt feliç amb la seva dona.
La mar de bé. Sí.
Li encanta Catalunya.
Exacte. Què més vols?
No,
té tot, no sé per què no vens, Jack. Vine.
Jack.
Si n'estàs escoltant. Exacte, necessitem que tornis a actuar.
I que et treguis més temes, perquè ens els hem escoltat tant.
Bueno, és que jo ara...
A veure... T'has triat aquest, però haguessis pogut triar qualsevol altre.
Exacte. Better Together, Taylor, Breakdown, Upside Down... És que en té moltes. Bé, tots els discos que té, tots són espectaculars. Oients, si no el coneixíeu, ai, poseu-lo. Sí. Escolteu-lo,
recupereu-lo,
busqueu-lo, exacte, que val molt la pena.
Ai, sí, doncs, Isabel, la millor manera que va el programa.
Doncs apa, adéu,
El deixem que soni, no?
Sí.
Vinga, va.
Que vagi bé, eh?
Igualment.
Adéu, eh?
Adéu,
cuida't,
Tu també.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.